Continguts en xarxa.
Es calcula que la psicosi afecta aproximadament l'1,2% de la població mundial. Un dels trastorns psicòtics més freqüents és l'esquizofrènia, un trastorn mental greu que pateixen 24 milions de persones. Però tot i que les intervencions terapèutiques per tractar aquests trastorns han demostrat ser efectives, tan sols la tercera part de les persones afectades reben tractament especialitzat. És en aquest context que s'emmarca el projecte europeu d'incorporació de tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques. Aquesta té la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, així com diverses universitats internacionals. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'UPC, Caroline Koenig, i la doctora del Parc de Sant Andreu, Susana Ochoa. Es calcula que la psicosi afecta aproximadament l'1,2% de la població mundial. Un dels trastorns psicòtics més freqüents és l'esquizofrènia, un trastorn mental greu que pateixen 24 milions de persones de tot el món. Però, tot i que les intervencions terapèutiques per tractar aquests trastorns han demostrat ser efectives, tan sols la tercera part de les persones afectades reben tractament especialitzat. És en aquest context que s'emmarca el projecte europeu d'incorporació de tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques en la intervenció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline Koenig, i la doctora de l'Hospital Sant Joan de Déu, que lidera la part de l'estudi clínic del projecte, Susana Ochoa. Benvingudes a les dues.
Benvingut, gràcies.
Bé, primer de tot, per tenir un coneixement una mica més ampli, quin és el tractament actual que tenen aquestes persones que pateixen l'esquizofrènia i aquestes dos psicòtics?
Actualment, les persones que estan patint un trastorn psicòtic normalment s'estan visitant en la xarxa pública i estan rebent sobretot tractament farmacològic, o sigui, sí que és veritat que el tractament farmacològic està molt integrat i tothom ho està rebent en general, però el tractament psicològic està menys instaurat, no tothom té accés a aquest tractament psicològic, ni a tothom se li recepta o se li dona un seguiment en tractament psicològic. I moltes vegades és perquè de vegades no se sap quins són els tractaments que funcionen millor i aquest pot ser un motiu pel qual de vegades pues, no estan rebent un tractament adequat a nivell psicològic.
I ara dèiem això, que aquest projecte incorpora tecnologies innovadores i una personalització en aquestes intervencions. Quines són les principals millores d'aquesta nova tecnologia en els tractaments?
Sí, aquí la idea és que, bueno, que podem analitzar dades retrospectives de 700 pacients que han rebut, diguem-ne, aquest tractament psicològic, la teràpia psicològica, que és el metacognitive training, i amb això, coneixent les característiques dels pacients i dels antecedents, doncs llavors podem fer una eina predictiva basada en models d'aprenentatge automàtic que fa una predicció de l'efectivitat de la teràpia i de la millora prevista. I això és, diguem-ne, l'aportació de l'OPC com partner tecnològic, que nosaltres fem el desenvolupament d'aquesta plataforma predictiva de medicina personalitzada.
Aquesta, com comentaves ara, aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic, podríem entendre que és una mica com una intel·ligència artificial i que també com cada vegada hi hagi més pacients, també cada vegada aprenent més i podrà tenir tècniques específiques més personalitzades per cadascú llavors?
Sí, és exactament això, que l'aprenentatge automàtic és una mètode de la intel·ligència artificial i el que fem és analitzar dades i amb això podem obtenir models que ens diuen, bueno, donat les característiques del pacient, com d'eficaç serà el tractament. Que això cada vegada s'utilitza més en el diagnosi i en el tractament.
Perquè llavors hi ha variacions del tractament. Quines són aquestes variacions del tractament? Com es tracta a cada persona segons el seu tipus de trastorns que tingui, diferent de cadascú de la cada persona?
En principi, la idea que estàvem plantejant en el projecte és totes les persones, o sigui, aquesta eina predictiva el que ens permetrà és veure quina és la resposta que poden tenir a una sèrie de variables i en funció d'aquesta resposta el que farem serà com donar un tractament més intensiu en aquelles àrees en les que veiem que inicialment no hi hauria molta millora. Tot està basat en un tipus d'intervenció psicològica, que és l'entrenament metacognitiu, que és una intervenció psicològica que ha demostrat la seva eficàcia en persones amb esquizofrènia i altres trastorns psicòtics. Llavors, la idea és això, no? O sigui, tothom rebrà aquest entrenament metacognitiu, però farem com un suplement, que aquest suplement anirà adreçat a personalitzar el tractament específic en funció de les característiques que té la persona per tal de potenciar els efectes d'aquesta intervenció psicològica.
No sé si creieu a més que les persones que pateixen aquesta esquizofrènia i trastorns psicòtics, encara a dia d'avui encara és una mica un tema tabú que costa parlar-ne, que moltes vegades doncs, altres malalties sí que se'n parla més, però malalties mentals costa més parlar-ne. No sé si creieu que encara és un tema tabú i encara s'ha d'avançar molt en això també.
Sí, això per suposat. O sigui, hi ha un estigma associat a la malaltia molt alt, amb temes de trastorns mentals en general i amb esquizofrènia encara més, no? Perquè s'assimilen, bueno, pues, amb persones pues, que no tenen capacitat de raonar, no? Tota una sèrie de prejudicis, no? Que se'ls posa a aquestes persones que moltes vegades no tenen que veure amb la realitat, no? Sobretot el tema més de l'agressivitat, no? I totalment d'acord, i és veritat que com així com en altres malalties, no? Quan et trenques un braç, tothom té clar pues, que necessites un repòs perquè aquest braç no funciona bé, no? I no pots fer-ho fer les activitats que feies normalment, pues, amb el tema de les malalties mentals això no es té tan clar, no? I llavors hem d'anar cap aquí, cap a trencar aquest estigma i cap a millorar les intervencions també, no? Segurament és una part de treballar amb aquest estigma social i poder millorar també la seva integració i que no es vegin d'aquesta manera, no?, les persones que pateixin aquesta malaltia.
I ara sobre aquesta tecnologia que parlàvem, en aquest setembre es fa aquesta prova pilot de la tecnologia. En quin punt us trobeu, si ja heu pogut fer aquesta prova pilot o en quin punt esteu exactament?
Bueno, ara mateix estem... Bueno, hem posat la plataforma predictiva a disposició dels partners clínics, que són com bueno, a Sant Joan de Déu, entre altres. I llavors ells ja ara comencen a l'assaig clínic per tractar bueno, els pacients i veure les possibilitats de millora de la teràpia personalitzada. I llavors amb això portaran a terme aquesta prova durant un any.
I llavors, què n'espereu d'aquesta prova pilota? Suposo que acabar d'afinar aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic o acabar de veure quines són els aspectes que millora exactament, no?
Bueno, clar, la idea és que nosaltres hem desenvolupat una plataforma, com he dit, amb dades retrospectives bastant ampli de 700 pacients. I ara, clar, el tema és de que en aquesta nova prova, en aquest assaig clínic, també veurem d'aquí a un any si realment la plataforma ha encertat o no. Que esperem que sigui així, que ha encertat. Pot ser que Susana pot ampliar una miqueta més quin està involucrat en aquest assaig clínic, que ja que són molts centres que participaran.
Digues, Susana, ampliar aquesta informació, a veure què ens pots aportar.
Sí, en principi, bueno, Caroline l'has explicat superbé, eh? No, però bueno, una mica la idea seria aquesta, com que rebran aquest tractament i com que aquest tractament que rebran estarà potenciat amb les variables que hem vist, que en teoria millorarien menys, la plataforma, o sigui, el que veurem és que les persones que han rebut el tractament clàssic, en teoria haurien d'aconseguir unes millores, mentre que les que han aconseguit el tractament, les que faran el tractament personalitzat, haurien d'aconseguir unes millores encara molt més elevades, no? Aquesta seria una mica com el plantejament o com la hipòtesi a nivell clínic, no?, de la intervenció.
I moltes vegades en assajos clínics o en projectes científics, moltes vegades dins del laboratori, dins d'aquestes, a casa pròpia, s'avança molt, però a vegades costa que sigui de manera efectiva i que pugui arribar doncs, a la ciutat en general. Quan creieu que aquesta tecnologia ja pot arribar i es pot implantar en diferents centres i hospitals?
Aquesta és una pregunta molt interessant. Això, Caroline, m'ajuda a fer també. Jo crec que la idea és que un cop tinguem aquest assaig clínic, que preveiem que en un any i mig puguem tenir ja els resultats, la idea és que pugui ser una plataforma en obert i que tothom pugui tenir accés. Per tant, que pugui arribar a tots els centres i a tots els professionals, no? A totes les persones que estan treballant directament amb l'atenció de persones amb psicosi. Però... de vegades les coses més ètiques, legals, poden fer que això s'endarrereixi una mica, no? Però en principi la idea és que sigui una eina oberta i accessible per a tothom.
Doncs, digues, Carolina.
No, exactament com aquest projecte es va plantejar per fer, diguem-ne, una primera prova de concepte amb els socis del projecte, però sí que està previst una vegada finalitzada el projecte d'aquí un any i mig que sigui validada, que sí que sigui accessible per a tothom.
Doncs hem parlat, digues.
Sí, per als professionals que treballen en aquest àmbit.
Doncs hem après més sobre aquestes noves tecnologies amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline Koenig, i la doctora del Parc de Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.